Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Ja han sortit les dades de l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió i la dada és rellevant. Unes noves eleccions no servirien pràcticament per res, perquè els resultats serien pràcticament els mateixos. El PSC tornaria a guanyar les eleccions i la suma independentista de partits no aconseguiria la majoria suficient per governar. Esquerra Republicana, per tant, no se'n ressentiria dels darrers escàndols, ni les lluites internes, ni Junts se n'acabaria de beneficiar de tot plegat. Per tant, de l'única cosa que serviria una repetició electoral és per guanyar temps en unes eleccions i negociacions que sembla que ja han començat entre Esquerra i el PSC i que haurien de donar fruits abans del proper 26 d'agost. Segons el mateix CEO, la insatisfacció política seria el principal problema d'uns ciutadans que no trobem solucions reals a problemes tan greus com la crisi habitacional a casa nostra. I segurament ens costi creure que aquestes solucions hagin de venir de qui no es posa d'acord per formar govern, o dit d'una altra manera, per qui no es posa d'acord per respectar el resultat d'unes eleccions. La cabrejada de la gent amb la política va en augment i segurament unes noves eleccions no farien apropar les ideologies de cada partit a través de nous sobres a la bústia. Són les 8 i un minut. Repassem els principals titulars d'aquest divendres 19 de juliol.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julve, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Pendents a aquesta hora de l'incendi de bidons en una empresa de Polinyà, al Vallès Occidental, a les 7 s'ha aixecat el confinament del municipi i els veïns ja poden sortir de casa. També s'han aixecat les restriccions a Santa Perpètua de Mogoda. Els bombers continuen, però, treballant perquè el foc no es propagui més enllà de les 4 naus afectades. 3.500 treballadors i 200 empreses del polígon de Polinyà continuen, però, confinats per risc químic.
Sí, el cos d'emergències ha rebut l'avís a les 2 de la matinada per un foc a la carretera Pintor Casas, al polígon de Can Aumet. Ja són 47 les dotacions que treballen en aquest incendi. Es tracta d'una indústria d'emmagatzematge de productes químics, un foc que està afectant productes tòxics, inflamables i corrosius, motiu pel qual Protecció Civil ja ha activat el pla d'emergències per risc químic, PlaSecCat, i s'ha enviat alertes als telèfons mòbils.
De fet, d'aquí a uns minuts que podrem saludar l'alcalde de Polinyà, Javier Silva, perquè ens actualitzi l'última hora d'aquest incendi. I atenció, perquè una repetició electoral no variaria gaire els resultats del 12 de maig, així ho diu l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió.
El PSC tornaria a guanyar aquestes eleccions i la resta de partits calcarien gairebé els resultats. Així, Esquerra aguantaria l'embat, tot i la crisi interna. A més a més, els partits independentistes continuarien sense sumar majoria.
Més enllà de les prediccions electorals, els partits acceleren les negociacions per tancar un acord per la investidura i aquest dijous s'ha sabut que Marta Rovira i Lluís Amoret es van reunir dilluns a Barcelona.
Segons avançava Catalunya Ràdio, totes dues es van trobar a la capital catalana, una trobada que els republicans valoren del més alt nivell. Una reunió que es va produir només 3 dies que Marta Rovira tornés de Suïssa. El 26 d'agost és el dia límit per escollir nou president de la Generalitat.
I enmig de les negociacions per formar aquest govern, Territori i el Ministeri de Transports acorden aquest dijous l'inici del traspàs de Rodalies al gener del 2025.
Sí, concretament els dos executius han arribat a una entesa perquè a partir d'aquesta data comenci el traspàs de l'RU, el departament, i també el Ministeri de Transports han acordat un reforç del finançament de Rodalies.
I en plana esportiva, Xavi Toscano, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Ernesto Valverde refreda el fitxatge de Nico Williams pel Barça.
L'entrenador de l'Atlètic de Bilbao diu que compta amb el jugador per la propera temporada i que el club basc no el deixarà sortir tan fàcil aquest estiu. Mentrestant, el Barça no es donen per vençuts i Deco treballa contra el rellotge per aconseguir que vesteixi de blaugrana.
I l'ex-blaugrana Marc Guiu podria tornar a Espanya per jugar, s'ha dit, aquesta temporada després del seu fitxatge estrella pel Chelsea.
Després de fer-se oficial el seu traspàs a Londres, l'entrenador hauria recomanat que aquesta temporada jugués cedit. El Sevilla semblava el seu destí, però l'Espanyol podria acabar aconseguint els seus serveis.
Judit Vallès, molt bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la Cara B?
Avui a la Cara B parlarem de la invasió de senglars que està vivint Torredembarra aquestes últimes setmanes. Després explicarem una nova alerta de productes tòxics procedents de Shane i d'AliExpress i acabarem escoltant la nova cançó de Marala.
De seguida us ho expliquem tot plegat, 4 minuts que passen de les 8 del matí, abans però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
I a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
Com tenim el temps avui?
Doncs mira, avui el dia més càlid del que portem d'estiu serà, ho ha estat aquesta passada nit. Per exemple, ara mateix tenim ja 25 graus a Barcelona i a Tarragona, 24 a Lleida, 23 a Girona, i avui esperem temperatures màximes que a punts de les comarques del Pla de Lleida, també a la comarca del Pallars Jussà, podrien arribar a fregar els 40 graus. Si no hi arriben, es quedaran amb els 38-39 graus. A la resta de l'interior, entre els 35 i els 37, prelitoral, també valors per damunt dels 33-34-35, i només a la costa ens quedarem una miqueta per damunt dels 30 graus, però molta humitat i, per tant, amb molta xafuor la que tindrem. Per tant, una jornada, com diem, doncs una miqueta difícil de suportar perquè les temperatures seran altes. A banda d'això, doncs, estem tenint alguns plugims molt febles que estan afectant ara mateix punts de les comarques de Girona, però és pluja bruta perquè tenim encara plugim en suspensió. Aquesta tarda, quatre núvols també cap a l'àrea del Pirineu, possibilitat d'algun ruixat al Pirineu, a la resta sol, i els núvols que tenim ara mateix a punts de les comarques de Barcelona, de Girona, amb el pas de les hores s'han d'anar trencant. Demà serà un dia semblant al d'avui, pel que fa a temperatures poden afluixar una miqueta, però gairebé ni ho notarem, perquè digue els llocs de Lleida que han passat de 39 a 37, per tant, doncs, serà un descens, però les temperatures continuaran sent altes, ambient calorós, molt xafogós, i diumenge hi ha canvis, perquè semblava que diumenge seria un dia només de 4 xàfecs a la tarda al Pirineu, i sembla ser que diumenge al matí podríem tenir ruixat a les comarques de Barcelona, de Girona i, evidentment, també al Pirineu. I a la tarda, únicament al Pirineu. Per tant, atenció diumenge, perquè al matí ens podríem mullar en alguns indrets del país, sobretot Maitatés, Barcelona i Girona. Diumenge baixen més les temperatures, calor més suportable, i la setmana que ve la començarem amb temperatures més baixes, ja normalitzades, i això vol dir calor, però una calor més normal per l'època d'any, i deixaríem enrere aquest episodi d'altes temperatures que fons quants dies que ens afecta.
Això, però, Jordi, passarà la setmana vinent, que com saps ja no hi ha temporada a Radio Estel, per tant, donar-te de nou les gràcies per una nova temporada amb nosaltres i explicar-nos com funciona la meteorologia dia a dia en aquest programa. Gràcies, Jordi, una abraçada ben gran.
Bon dia i bona temporada i bon estiu.
Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes, per tant, anem cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia. Diverses avaries tallant un carril de la calçada a diferents punts de Catalunya. La P7 a Tarragona es talla entre el Vendrell i Santa Oliva per l'incendi d'un vehicle i genera lentitud cap al sud. A la mateixa P7 també hi ha un carril tallat al punt de Banyeres del Penedès cap a Tarragona, i a la 2 ja està normalitzada la circulació a Cornellà després d'una avaria, però encara queden afectacions en sentit Sant Joan d'Espí. Pel que fa a les retencions, ara mateix hi ha afluència que es concentra a la C58, al tram de Ripollet en direcció Sabadell, i també a punts del Baix Llobregat, a l'enllaç entre l'A2 i la B23 del Sant Feliu, i també a Cornellà cap a Barcelona. A les rondes, a aquesta hora hi ha densitat a la B20, a la Vall d'Hebron, en totes dues direccions, i a la ronda litoral hi ha lentitud des del Fòrum fins a la Barceloneta i també al tram de Montjuïc cap al Besòs. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Olma Giró, hola, hola.
Hola, bon dia. Doncs mira, aguantant com podem aquests últims dies, perquè no sé pas que hi ha... si hi ha algun virus o alguna cosa, però estem tots...
Ja passa.
Cap a caiguda. Començar les vacances malament, eh? És la millor decisió que podíem prendre.
Veus?
Escolta'm, aquí li donem el bon dia, va.
Avui, Joan, bon dia als veïns dels municipis de Girona que es van quedar sense sucursal bancària perquè a partir del setembre els arribarà un caixer automàtic mòbil amb un conductor i un treballador. Yo quiero dinero. I ara potser us pregunteu què podran fer a través d'aquest caixer automàtic mòbil. Doncs mireu, treure i ingressar diners en efectiu, també podran obrir comptes, domiciliar i pagar els rebuts, consultar els moviments i el saldo i també obtenir extractes, rebre informació sobre crèdits, préstecs o tramitar queixes. Bàsicament, el servei de caixer automàtic mòbil es començarà a desplegar a les comarques gironines, com dèiem, a partir del setembre, però bones notícies per tothom, perquè mica en mica s'anirà estenent per la resta del país fins al desembre, que arribarà a 503 municipis. L'objectiu principal és que cap veí es quedi sense poder fer el que podria fer, doncs, a través d'una sucursal bancària. Que viure en municipis petits no sigui sinònim d'estar exclòs, que sovint passa. Informació pràctica. Molt atents a tots aquells gironins que no teniu sucursal, però també atents tots perquè, com dèiem, es anirà desplegant arreu del territori. Els vehicles passaran un mínim d'un dia al mes per cada municipi, i llavors ara la pregunta és com sabré quin dia passa o a quina hora passa al meu poble. Doncs a través d'un web que ha posat en marxa el govern i des d'on es poden consultar els dies i les hores que passaran els caixers automàtics. El web en qüestió és bancamòbil, mòbil amb B alta, per favor, .gencat.com. Cat. Llavors, més informació pràctica.
Mòbil amb alta, per favor, eh?
Per favor, no fos cas. En el cas dels pobles que no arriben als 250 habitants, aquesta unitat mòbil s'hi haurà d'estar un mínim de 30 minuts, a mitja hora, i per les poblacions més grans, per tant, que superin els 250 habitants, aquesta unitat mòbil s'hi haurà d'estar com a mínim una hora, perquè els veïns tinguin temps de fer tots els tràmits que han de fer. Dir-vos que aquesta banca automàtica mòbil és un servei impulsat per la Generalitat i que duran a terme Caixa Enginyers i també CaixaBank.
Està bé, això.
Està bé, sí, sí.
Vitamines, a qui li donem avui?
Avui vitamines pels 4 alumnes de Tírvia. Tírvia és un municipi del Pallars Sobirà perquè, atenció, tenen el futur de l'escola a les seves mans. Us ho explico. Tírvia és un petit poble rural d'alta muntanya del Pallars on només hi viuen 124 persones. Vida rural. Els únics comerços que té Tírvia, aquest poble, són un hostal amb restaurant i un forn. Llavors, com us podeu imaginar, 124 habitants, doncs aquest poble està fregant la línia del despoblament. I la continuïtat de l'escola amb tants pocs alumnes, doncs, perilla força. Llavors, davant d'aquesta situació, què ha passat? Doncs que l'Ajuntament de Tírvia ha llançat aquest anunci per X, no vull dir antic Twitter, però perquè ens entenguem tots, l'antic Twitter, amb l'objectiu d'atraure famílies noves. L'anunci en qüestió diu: atenció, Tírvia busca famílies amb fills en edat escolar per mantenir l'escola, 8 alumnes. Què ofereix? Pis de 3 habitacions amb un lloguer social, feina, una plaça d'oficial segona de construcció, i interessats havien d'enviar la seva proposta a l'Ajuntament de Tírvia. Llavors, clar, a veure, vulguis o no, aquesta oferta doncs és cridanera perquè són 2 pisos amb lloguer social, per tant molt assequible en una zona de segona residència on el lloguer és més car, i doncs va cridar l'atenció, es van inscriure més de 50 famílies de tot Catalunya. Què passa? Que durant aquesta inscripció algunes famílies es van retirar a veure que la vida rural doncs no era tan idíl·lica com els podia semblar en un principi. Finalment, sí que han escollit 2 famílies amb 2 criatures cadascuna, per tant seran 4 alumnes més per aquesta escola de Tírvia que perillava, que ara tenen el futur a les seves mans, així que doncs ho celebrem, i vitamines per tots ells, llarga vida als pobles rurals.
Sempre, sempre, sempre. I a qui no li arrencarà el cotxe avui?
Avui Antonio Banderas, que ha hagut d'enderrocar la seva casa de Marbella per problemes legals.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor.
Banderas va comprar aquesta casa, que per cert li va posar de nom La Gaviota. És nom a casa de segona residència davant del mar, la veritat. I la va comprar a finals del 90. És una casa situada a l'exclusiva urbanització Los Monteros. Llavors hem dit, l'ha hagut d'enderrocar per problemes legals. Quin és el principal problema? Doncs que la llicència d'obres era il·legal, perquè sembla ser que la propietat s'havia aixecat en una parcel·la qualificada com a equipament sanitari. I per si això no fos suficient, també resulta que envaïa la zona de domini públic del passeig marítim.
I ell això no ho sabia?
Teòricament,
que no ho sabia.
Potser les dues, no? Potser les dues, Julià, no ho sabem.
Sí,
o sigui, el que sí que sabem és que portava 20 anys...
És que després ens lamentem.
Sí, 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 sí.
Si no complim la normativa...
No, però ara ve el bo, eh? O sigui, portava 20 anys de litigi legal, que si sí, es tira i arronsa, que si els jutjats, que si ara guanyo aquesta petició, que si ara em tornen a cridar una mica així. Llavors diu, mira, saps què? Estic fart, que em citin al jutjat, la tiro al terra, fora problemes, i resulta que tirant-la al terra, ara si la torna a construir de nou, diguem-ne que complint la normativa, doncs podrà construir-la al mateix lloc. Jo el que no entenc és que si estava construïda sobre, teòricament, un equipament sanitari, si la tira al terra i la torna a construir, això serà legal. Ara que m'ho expliquin, no entenc gaire bé la justícia. Dit això, avui sí que crec que no li arrencarà gaire el cotxe a Antonio Banderas.
Ai, en fi. Soy un hombre muy honrado, deia la cançó, eh?
Sí.
Que és ell cantant, per cert.
Sí, sí. Sí, i jove.
Està bé, això.
Amb una cavallera.
Olma, cavallera, gràcies.
Vinga, fins ara.
Comencem amb l'informatiu, va.
La caravana, l'informatiu.
La Un quart de nou del matí. Comencem aquest informatiu d'avui molt pendents a aquesta hora de l'incendi de bidons en una empresa de Polinyà, al Vallès Occidental. A les 7 s'ha aixecat el confinament del municipi i els veïns ja poden sortir de casa. També cauen les restriccions a Santa Perpètua de Mogoda. 3.500 treballadors i 200 empreses del polígon de Polinyà continuen confinats per precaució, Júlia.
Sí, s'ha elevat a 47 les dotacions que continuen treballant perquè aquest foc no es propagui més enllà de les 4 naus afectades que pertanyen a l'empresa Barnastoc. L'avís s'ha rebut a les 2 de la matinada per un foc, com dèiem, a la carretera Pintor Casas, al polígon de Can Humet. Es tracta d'una indústria d'emmagatzematge de productes químics. Un foc està afectant productes tòxics, inflamables i corrosius, motiu pel qual Protecció Civil ha activat el pla d'emergències pel risc químic Plasecat. I també s'han anat enviant alertes als mòbils de la zona per informar a la ciutadania d'aquests territoris de les mesures que ha de prendre. Es recomana, Protecció Civil recomana tancar portes, finestres i sistemes de climatització. Per ara, Joan, no consten danys personals.
Ara, els propers minuts, podrem saludar en directe l'alcalde de Polinyà, Javier Silva, perquè ens expliqui una mica la situació a aquesta hora a Polinyà. Això serà d'aquí uns minuts, perquè és evident que l'alcalde a aquesta hora deu estar molt ocupat amb totes les incidències que han passat a Polinyà. Mentrestant, obrim altres qüestions, perquè si avui es repetissin les eleccions al Parlament, el PSC les tornaria a guanyar. Així ho diu l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, que mostra que gairebé tots els partits calcarien els resultats del 12 de maig. Això també vol dir dues coses, que Esquerra aguanta l'embat, tot i la crisi interna, i que els partits independentistes segueixen sense sumar majoria. Ens ho explica tot plegat la cap de política d'aquesta casa, Judit Casellas. Bon dia.
Bon dia. Si es repetissin les eleccions, el PSC tornaria a guanyar-les i podria obtenir fins a 3 diputats més. Junts podria igualar resultats o pujar un escó, mentre que Esquerra es quedaria igual o sumaria fins a 4 seients més al Parlament. La resta de partits quedarien per darrere seu en el mateix ordre, PP, Vox, Comuns i la CUP i Aliança Catalana es disputarien l'últim lloc. Aquests són els resultats d'una enquesta feta a 2.000 persones entre el 10 de juny i el 8 de juliol, de manera que no reflecteix amb prou precisió si l'escàndol dels cartells Maragall perjudicaria greument Esquerra. Preguntats sobre els partits que haurien de facilitar la investidura de Salvador Illa, els votants del PSC, Esquerra i els Comuns diuen que per afinitat hauria de ser la suma de tots tres, tot i que això no vol dir que prefereixin que sigui investit abans d'anar a una repetició electoral.
I, de fet, altres dades destacables del CEO és que el suport a la independència continua reculant fins al 40% i que gairebé la meitat dels enquestats creu que la situació econòmica actual és dolenta i no té previst marxar de vacances aquest estiu. Sobre les principals preocupacions dels ciutadans hi ha l'accés a l'habitatge i la seguretat.
D'acord amb el baròmetre, el suport a la independència se situa en aquests moments a mínims històrics. Només 4 de cada 10 enquestats defensa la independència, la xifra més baixa des del 2015. Pel que fa a l'economia, un miler de catalans pensen que la situació no és bona i la meitat dels votants a cada partit no anirà de vacances. Els que més hi aniran són els de la CUP i els Comuns, amb un 65% dels seus votants, i els que menys, els del PSC i el PP, en un 50%. D'entre aquells que sí que canviaran d'aires, la gran majoria, prop d'un 70%, ho farà dins mateix Espanya i només un 10% marxarà fora del continent europeu. El baròmetre apunta també que el principal problema entre els joves de 18 a 24 anys és la inseguretat. En canvi, entre els joves de 25 a 34 anys és l'accés a l'habitatge.
18 minuts que passen de les 8 del matí, ho dèiem, molt pendents a aquesta hora de l'incendi de bidons en una empresa de Polinyà, al Vallès Occidental, on a les 7 del matí s'ha aixecat el confinament del municipi i els veïns ja poden sortir a casa. També ha caigut les restriccions a Santa Perpètua de Mogoda. 3.500 treballadors i 200 empreses del polígon de Polinyà continuen confinats per precaució. Doncs bé, a aquesta hora que podem saludar en directe l'alcalde de Polinyà, Javier Silva. Senyor Silva, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Senyor Silva, quina és la situació a aquesta hora a Polinyà?
Doncs dintre del municipi, del nucli urbà, ara total normalitat, per sort, perquè s'ha aixecat el confinament a partir de les 7 i doncs queda el confinament del polígon de Can Humet.
Total normalitat vol dir que s'ha aconseguit estabilitzar aquest incendi?
Sembla que s'ha estabilitzat i en vies de control o en vies d'extingir-se, i que espero que durant les properes hores doncs sigui una realitat aquesta extinció.
Alcalde, no sé si ho deu saber aquesta hora o no, però quina és la hipòtesi? Per què ha passat el que ha passat a Polinyà?
No ho sabem, no ho sabem. Sabem que ha estat un incendi que ha començat a partir d'uns bidons, sembla ser, però bombers hauran de fer la investigació i concloure el que és, què és el que ha succeït.
Entenc que a partir d'ara, senyor alcalde, no caldrà més confinaments, tret d'aquests 3.500 treballadors i 200 empreses del polígon que sí que continuen confinats.
Exactament. En principi, bombers ja han estat molt clars que a partir de les 7 doncs, ja es podia començar la vida normal al municipi, per tant, no, res no ens fa predir que calgui fer un nou confinament.
Ha pogut parlar amb aquestes empreses o amb algun d'aquests treballadors que a hores d'ara segueixen confinats?
He pogut parlar amb algunes de les empreses, sobretot de les afectades que al voltant de l'empresa, diguem-ne, incendiada, i de la pròpia empresa, evidentment, incendiada.
Quin és el seu estat ara mateix?
Doncs, home, ha estat una nit complicada, tant per la pròpia empresa com de les empreses que estaven molt a prop, perquè en un primer moment doncs, semblava que l'incendi podia afectar una gran quantitat d'empreses al voltant i doncs, això, evidentment, genera molta angoixa.
Entenc, senyor alcalde, que a partir d'ara començaran aquestes investigacions, eh?
Sí, evidentment, això, bombers, ja és feina de bombers, que són els que ho han de fer i que estic segur que ho faran molt bé.
Alcalde de Polinyà, Javier Silva, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i explicar-nos-ho tot plegat. Nosaltres que seguirem aquestes informacions durant tot el dia d'avui. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I us parlàvem abans també de l'enquesta del CEO. Doncs bé, enquestes a banda, els partits acceleren les negociacions per tancar un acord per la investidura. El 26 d'agost és el dia límit per assolir nou president de la Generalitat. Aquest dilluns, Marta Rovira d'Esquerra i Lluís Amoret del PSC es van reunir a Barcelona, segons Avançat Catalunya Ràdio aquest dijous, Júlia.
Sí, segons els republicans, va ser una trobada de màxim nivell, una reunió discreta que va tenir lloc a la Diputació de Barcelona només 3 dies després que Marta Rovira tornés de Suïssa. Esquerra i socialistes estarien avançant sobre les àrees de finançament singular i també el referèndum, unes condicions, recordem-ho, marcades pels republicans des de la campanya de les eleccions catalanes. En els últims dies, Marta Rovira ja ha avisat que abans d'arribar a un nou acord amb el PSC per una eventual investidura, primer han de complir els acords pendents.
Per cert, que Marta Rovira ha estat rebuda aquest dijous al Parlament de Catalunya després de 6 anys. L'última vegada que va ser a la cambra va ser el 22 de març del 2018, quan va participar en la votació de la investidura fallida de Jordi Turull com a president de la Generalitat. Just l'endemà va marxar exiliada a Suïssa.
Doncs aquest dijous Marta Rovira ha tornat a trepitjar el Parlament de Catalunya, s'ha reunit amb diputats de la seva formació, també de les últimes legislatures, enmig de molts aplaudiments i abraçades. El president del Parlament, Josep Rull, l'ha rebut, ha estat posteriorment al despatx d'audiència acompanyat d'expresidents de la cambra i diversos membres de la mesa.
I encara enmig de les negociacions per formar govern, Territori i el Ministeri de Transports acorden aquest dijous l'inici del traspàs de Rodalies al gener del 2025. Concretament, els dos executius han arribat a una entesa perquè a partir d'aquesta data comenci el traspàs de la R1. El Departament i el Ministeri també han acordat un reforç de finançament de Rodalies.
Sí, l'acord s'ha tancat a la segona reunió de la Comissió de Seguiment del Traspàs de Rodalies, que s'ha celebrat de manera telemàtica. L'objectiu és tenir llesta tota la documentació sobre la infraestructura, la seguretat, la senyalització i les estacions d'aquesta línia, l'R1, abans del 31 d'octubre. I un cop analitzada, la idea és elevar aquesta proposta de traspàs als òrgans competents al gener, com deies, de l'any vinent. A més, el govern assegura que el desembre del 2025 s'iniciarà també el procés pel traspàs a la Generalitat de les línies R2 i R3. Totes dues administracions han acordat estudiar la inclusió de les infraestructures de l'R4 i R16 en els trams a transferir a la Generalitat. El govern espanyol, per la seva banda, també ha explicat que s'està iniciant la definició dels elements substancials de la nova societat mixta que ha de substituir Renfe a la prestació del servei de Rodalies un cop traspassat. Segons Transports, la Generalitat està treballant en una proposta inicial d'estatuts i pel que fa al pla de Rodalies, s'està treballant també en un nou pla d'inversió pel període 2026-2030.
24 minuts, gairebé que passant de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè que us expliquem més notícies. I també us expliquem un dia com avui que el Banc Central Europeu atura per ara les baixades del tipus d'interès. En la reunió del Consell de Govern d'aquest dijous, la institució monetària ha decidit deixar en el 4,25% el tipus d'interès bàsic.
Sí, després d'iniciar el juny un relaxament de la política monetària, després de 2 anys d'augments del tipus per la inflació, el Banc Central Europeu ha optat ara per la prudència i manté el tipus d'interès bàsic en el 4,25, el tipus per als préstecs immediats en el 4,5 i el que s'aplica a les entitats per dipositar diners al Banc Central es queda en el 3,75%.
Tot plegat el mateix dia que la popular alemanya Ursula von der Leyen ha obtingut l'aval d'una majoria suficient pel Parlament Europeu per repartir com a presidenta de la Comissió Europea aquesta legislatura amb el suport de populars, socialdemòcrates, liberals i una part dels ecologistes.
Dels 707 eurodiputats que han votat al ple de l'Eurocambra, una majoria de 401 han decidit donar suport a von der Leyen, 284 en contra, mentre que 15 dels eurodiputats s'han abstingut. D'aquesta manera, la dirigent popular s'assegura 5 anys més de mandat al capdavant de l'executiu europeu. Pel que fa als partits espanyols, PSOE i PP s'han quedat sols a Estrasburg aquest dijous donant suport a von der Leyen. En canvi, Esquerra, Podem, els Comuns i Vox s'han desmarcat de la gran coalició per diversos motius.
I anem cap als Estats Units perquè l'expresident del país, Barack Obama, hauria dit als seus col·laboradors pròxims que al seu parer les possibilitats de victòria de Joe Biden a les eleccions presidencials del novembre han disminuït i que hauria de considerar seriosament la viabilitat de la seva candidatura.
Així mateix, Podem llegia The Washington Post que cita fonts pròximes a l'exmandatari demòcrata enmig de les pressions creixents a Biden perquè deixi pas a un nou candidat. I tot plegat després dels dubtes que va generar l'actual president demòcrata en el primer debat, el cara a cara que el va enfrontar el seu rival republicà Donald Trump.
I tornem cap a l'estat espanyol perquè aquest matí hem d'estar molt pendents de la declaració de Begoña Gómez com a investigada per un presumpte tràfic d'influències i corrupció en els negocis.
Serà a partir de les 10 d'aquest matí quan la parella de Pedro Sánchez haurà de declarar davant del jutge Juan Carlos Peinado i tot plegat després de la declaració fallida del passat 5 de juliol. Aleshores, Begoña Gómez va argumentar davant del jutge que no coneixia la causa i Peinado va decidir suspendre la declaració i fer una nova citació.
I tornen a casa nostra, els Mossos d'Esquadra controlaran aquest estiu que els conductors d'autocars estiguin descansats i que els vehicles estiguin en condicions.
Sí, l'estiu és una època que comporta un increment de mobilitat a les principals autopistes catalanes, per això els Mossos d'Esquadra han decidit establir diversos controls de trànsit i part d'aquests estaran destinats sobretot a controlar el transport de viatgers, sobretot autocars. Toni Soria és sergent dels Mossos i explica quin objectiu tenen amb tots aquests controls.
Què s'interessa, doncs, el descans? Que aquesta persona vagi conduint doncs, en les condicions que han de ser. No s'ha de passar del temps de conducció i ha de descansar el temps necessari. A partir d'aquí, si tot és correcte, doncs continua el recorregut d'aquesta altra forma.
Recordem que fa dies que hi han hagut diversos accidents a les carreteres catalanes, entre els quals el més recent i greu, l'autobús volcat de Pineda de Mar. La hipòtesi dels Mossos és que el conductor d'aquest autobús es va adormir.
Per cercar el conductor del segon vehicle implicat al xoc frontal d'aquest dimecres a la C-17, al seu pas per Ripoll, ha mort a l'Hospital Parc Taulí.
És la segona víctima, després que l'altre conductor implicat, que viatjava sol, morís a l'accident. L'avís es va rebre pocs minuts després de les 5 de la tarda i les causes encara s'investiguen.
I aquest mes de juliol està sent especialment negre pel que fa als assassinats masclistes. Tot i això, el Departament d'Igualtat i Feminismes no creu que hi hagi un repunt de feminicidis a Catalunya, tot i que els assassinats del cap de setmana a Salou i Sabadell. Amb aquests dos casos, ja són 18 les víctimes per violència masclista a Catalunya aquest any, 5 de les quals són menors d'edat.
En una entrevista als micròfons de Ràdio Cel, la consellera d'Igualtat i Feminismes en funcions, Tània Verge, diu que cal ser curosos amb les dades i que cal esperar per valorar-les en el seu conjunt per calcular-ne l'abast.
Aquest any hi ha més casos en el primer semestre que tot l'any passat. Si això es consolidarà o no, només ens ho pot dir el temps. Pot ser una acumulació de casos circumstancial. Per tant, necessitem no només esperar finals d'any per veure si se segueixen acumulant en una proporció superior a la d'altres anys, sinó que necessitem també aquesta perspectiva temporal.
En una entrevista en aquest mateix programa, Verge defensa la feina feta d'aquests 3 anys al departament, sobretot pel que fa a la gratuïtat dels productes menstruals. Verge ha assenyalat que altres institucions i governs els han demanat consell sobre aquesta mesura i assegura que més de 600.000 dones ja disposen d'alguns d'aquests productes.
I atenció també a aquestes dades, perquè pugen un 28% els casos de discriminació al col·lectiu LGTBI el 2023.
Sí, l'Observatori ha registrat 303 incidències per situacions de discriminació a Catalunya. L'any passat és un 28% més. Aleshores, se'n van detectar 237. Els homes gais són els que més pateixen aquestes discriminacions. Passen 6 de cada 10 casos. Gairebé la meitat de les incidències es registren a l'espai públic.
I en matèria d'habitatge, la patronal dels apartaments turístics avisa que portarà a la Comissió Europea la decisió de l'Ajuntament de Barcelona de no renovar les 10.000 llicències de pisos turístics que hi ha a la ciutat a finals del 2028. Apertur creu que la mesura anunciada per l'alcalde Jaume Collboni vulnera la Directiva Europea de Lliure Circulació de Serveis.
Des de l'entitat demanen indemnitzacions pels propietaris. En parla Enrique Alcántara, president de la patronal.
Creemos que la expropiación de licencias por parte del Ayuntamiento de Barcelona no saldrá adelante, que es porque es inconstitucional fundamentalmente y que va en contra de las directivas de la Unión Europea. Y por lo tanto no creemos que no va a salir adelante. Además, es negativo para la ciudad de Barcelona, porque perder el 40% de sus plazas de alojamiento la hace inviable como capital turística mundial.
Al marge d'aquesta batalla legal, l'activitat continua i Apertur preveu un molt bon estiu amb una ocupació del 85% dels pisos turístics a la capital catalana.
I pel que fa al temps, ens ho deia Jordi Miralles, ja ho heu notat, Catalunya ha entrat en el primer dia d'una onada de calor que s'allargarà fins diumenge. De fet, segons el Meteocat, aquest cap de setmana serà el més calorós de l'any fins al moment. El pic de temperatures afectarà tot el país i deixarà 23 comarques en alerta. Just avui fa un any que vam assolir una màxima històrica de calor amb més de 45 graus a Figueres.
Tant divendres com dissabte, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre, es preveu un episodi de calor molt intensa que afectarà, com deies, l'Alt Empordà, també el Baix i altres comarques gironines. També el centre del país, a Osona, el Bages, el Moianès i el Lluçanès, es preveuen fortes calorades. A la zona de Ponent és on apretarà més la calor i també a la ciutat de Barcelona. Per això l'Ajuntament ja ha activat durant aquests dies la fase d'alerta per nits tòrrides en previsió d'arribar a les temperatures nocturnes als 26 graus durant la major part de la nit.
I davant d'aquesta calorada, Xesca Baró, responsable del Servei d'Informació de Protecció Civil, donava aquests consells a l'Estel Migdia.
Encara que no tinguem set, anava ben aigua. També és important, tant si estem a casa, pel carrer, amb l'ampolleta d'aigua, i anava ben aigua per hidratar-nos i intentar menjar també rics, menjar rics en aigua. A més, estem en un clima mediterrani, tenim una alimentació molt variada, no?, de fruites i verdures i hortalisses, doncs aprofitar a menjar aquest tipus de menjar que doncs, porta molta aigua i és més refrescant.
En parlarem de tot plegat al punt de les 9 del matí amb Marça Torres, investigadora de l'àrea de sostenibilitat de l'Institut Metròpoli. I les altes temperatures obliguen a posar l'ull als boscos. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per risc d'incendi a 41 municipis catalans de 9 comarques. També s'ha restringit l'accés a 6 espais naturals protegits.
Les comarques amb més risc són l'Anoia, les Garrigues, la Conca de Barberà i també la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta i l'Urgell. L'activació del nivell 3 suposa la prohibició de totes les activitats de risc, com ara les agrícoles, tampoc es permet fer foc, fumar en terreny forestal, ni fer servir globus aerostàtics, entre d'altres restriccions.
I més qüestions, perquè les oficines bancàries mòbils començaran a funcionar la segona quinzena de setembre. Les 12 unitats mòbils que posen en marxa CaixaBank i la Caixa d'Enginyers a Girona estaran equipades amb un caixer automàtic, un conductor i un treballador.
Els ciutadans podran retirar, ingressar diners en efectiu, obrir comptes, domiciliar i pagar els rebuts, consultar els moviments i el saldo i obtenir extractes, entre d'altres. El servei es començarà a desplegar a les comarques gironines i mica en mica s'anirà estenent per la resta del país. Els vehicles passaran un mínim d'un dia al mes per cada municipi. El govern ha posat en marxa una pàgina web des d'on es pot consultar dies i horaris de visita d'aquests caixers mòbils.
I I passem també pels tribunals perquè l'exdona de Josep Maria Mainat, Àngela Drobovolski, ha defensat que no el volia mort i que va fer tot el possible per salvar-lo i revertir la hipoglucèmia que el productor va patir el 23 de juny del 2020.
Sí, ho ha dit a la seva declaració davant del jutge a la quarta sessió del judici en què se l'acusa d'intent d'homicidi a l'Audiència de Barcelona en una compareixença d'una hora i a la qual només ha respost a les preguntes del seu advocat, admès que anava molt drogada, però que estava prou lúcida com per atendre'l i alertar al 112.
Estaba nerviosa, había consumido coca, había consumido metamida.
Pudo reaccionar a tiempo para llamar y atender a su madre.
Estaba lúcida, estaba excitada, tenía miedo por su vida, pero di toda la información, hice todo lo que tuve que hacer, le incorporé, le aseguré la vía aérea, le di inmediatamente glucosa.
I així mateix ha explicat que hores abans va administrar Saxenda a Mainat i ha dit que la reacció d'aquest fàrmac sumat a la gran quantitat de pastilles que ell prenia podrien haver causat aquest episodi.
I abans dels esports, la música i els serveis litúrgics destacaran la programació d'estiu de Ràdio Estel. Escolta, per antena o en línia, des del 22 de juliol a l'1 de setembre, una graella plena de la millor música. Oferirem també al servei litúrgic perquè qui ho desitgi continuï amb la pregària durant les vacances.
La selecció de Fórmula Estel amb les cançons número 1 de la llista Billboard i els èxits de la millor música de rock i pop català ompliran part del dia de ritme i serà la banda sonora d'aquest estiu. Pel que fa als continguts religiosos, podreu escoltar ja ben d'hora el matí l'Evangeli, el Rosari dels Seminaristes de Catalunya i les laudes retransmeses des de l'abadia de Montserrat. També el Sense Distància, el programa d'actualitat religiosa d'Ignasi i Miranda en el seu horari habitual a les 6 de la tarda i en acabar les vespres des de l'abadia de Montserrat i la missa des de la catedral de Barcelona. I per tancar la nit de nou amb la millor música de Fórmula Estel, podeu descobrir la resta de graella que inclou també el cap de setmana a la nostra web radioestel.cat. Sí, amb el permís de Toscano, perquè dic, ara venen els esports, sí, que no es pensi que no, que deixem els esports.
No està, això s'acaba a 2:45.
Però la meva part d'informatiu ja està.
Ara.
I volia posar aquesta cançó perquè sé que t'agrada molt.
Molt.
Que els oients han escoltat moltíssim Pau Vallvé i em volia acomiadar, bueno, donant-te les gràcies, perquè ha estat molt xulo compartir estudi amb tu aquests últims mesos, molt intensos, que seguirem compartint moments, Joan.
Evidentment.
Però bueno, la temporada s'acaba aquí, hi haurà canvis l'any vinent i ja saps com sóc jo, m'encanta Pau Vallvé i sé que tu t'encanta aquesta cançó, per tant em volia acomiadar abans dels esports del Toscano amb aquesta cançó, Joan, que moltes gràcies per tot i l'any que ve més.
M'encanta Pau Vallvé, però escolta'm, més m'encantes Júlia Julvé.
Gràcies, ja, Joan, igualment.
Gràcies, Júlia.
Fins ara.
Vinga, va, 37 minuts que passen de les 8 del matí. Tu és que no fem els esports amb aquesta... amb Vallvé o què?
Això ja està, també.
Això ja està, eh?
Els esports ja està.
Ai, Déu meu. Va, obrim plana esportiva perquè el Barça treballa contra rellotge per aconseguir incorporar Nico Williams a la disciplina blaugrana, tot i la reunió del director esportiu Deco amb la gent del jugador, l'entrenador de l'Atlètic de Bilbao, Ernesto Valverde, refreda la possibilitat, això sí, que el futbolista acabi jugant al Barça aquesta temporada.
Tot i que el club blaugrana està disposat a pagar la clàusula de rescisió, que és de 58 milions d'euros, Valverde ha estat taxatiu en anunciar que el club blasc està molt content amb ell i que compten amb el futbolista quan torni de vacances. Recordem que dimecres Deco es va desplaçar fins a Saragossa per parlar amb el seu representant, Félix Tainta. Ja fa setmanes que el Barça i el jugador tenen les negociacions molt avançades, però encara falta el més important, que és aconseguir els diners per pagar aquesta clàusula de rescisió.
I paral·lelament el club també treballa per incorporar el terrassenc Dani Olmo, que actualment juga al Leipzig, i tenen intenció de deixar tancada la seva sortida del club alemany abans de dissabte.
És el màxim golejador de l'Eurocopa amb la selecció espanyola. Té un acord amb el Leipzig, segons el qual la seva clàusula de sortida són 60 milions d'euros. Un acord amb data de caducitat. Aquest dissabte finalitza aquesta opció i, per tant, sí que el club no la fa efectiva haurà de negociar partint de zero amb el conjunt alemany, amb el perill que les prestacions econòmiques augmentin, malgrat que el desig del jugador seria tornar a Barcelona, on es va formar, recordem, a la Masia. Equips com el City, el Bayern de Múnich o l'Atlètic de Madrid també han posat l'interès en Dani Olmo.
I mentrestant, el club ha presentat ja la samarreta i l'equipació oficial de la propera temporada pels equips femení i masculí de futbol. És una equipació especial, ja que és la samarreta amb la que es commemoren els 125 anys de la fundació del club.
La samarreta mural, la que el Barça va lluir per primera vegada durant el centenari, l'any 1999, i també recorda l'equipació del que portava l'equip masculí quan va guanyar el primer triplet l'any 2009 amb Pep Guardiola, en una samarreta que deixa a la banda les habituals franges verticals, i només n'hi ha dues, una de blava i una de grana. L'equipació també incorpora la part davantera el logotip de Spotify com a patrocinador principal del Barça. L'equipació, Joan, ja està disponible a les botigues. Això, si la voleu comprar, us haureu de rascar la butxaca, perquè el preu més barat són 184 euros.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I males notícies per l'ex-blaugrana Marc Guiu, que podria tornar a Espanya per jugar cedit aquesta temporada després del seu fitxatge estrella pel Chelsea.
Després que ha fet oficial el fitxatge pel club anglès, l'entrenador hauria recomanat que aquesta temporada Marc Guiu jugués cedit. El Sevilla semblava el destí del gran llunerí, però l'Espanyol podria acabar aconseguint els seus serveis, ja que l'equip blanquiblau necessita un recanvi per a la sortida del seu pitxitxi. Els blaus no volen incloure una opció de compra a la cessió de Marc Guiu i, per tant, només serà un préstec fins al 30 de juny del 2025.
I, de moment, qui ja ha presentat l'Espanyol són els seus dos fitxatges més recents, Álvaro Tejero i Carlos Romero. Tots dos arriben al club per reforçar els laterals i per assentar l'Espanyol a la màxima categoria.
Tejero és un lateral madrileny de 27 anys que ha jugat les últimes tres temporades a l'Eibar, ha disputat 115 partits i ha marcat 8 gols. El madrileny ha arribat com a lliure, com a jugador lliure, i ha firmat per una temporada amb un altre d'opcional. D'altra banda, Carlos Romero, nascut a Torrent fa 22 anys, arriba cedit del Villarreal. En les dues últimes temporades ha alternat el primer equip groguet amb el filial, on ha disputat 30 partits. Romero té contracte amb el Villarreal fins al 2027 i no hi ha cap opció de compra per part de l'Espanyol.
I en futbol internacional, el Camp Nou i l'RCD Stadium seran seus del Mundial d'Espanya, Portugal i Marroc el 2030.
En total, a tot l'estat hi haurà 11 estadis que seran seus d'aquest Mundial. A banda dels dos estadis catalans, també jugaran partit el Santiago Bernabéu i el Metropolitano Madrid, Sant Mamés i el camp de la Reial Societat, el Real Arena al País Basc, la Romareda de Saragossa, la Cartuja de Sevilla, la Rosaleda de Màlaga, Riazor a la Corunya i l'estadi Gran Canària de les Palmes. Vigo i València, doncs, finalment n'han quedat fora. D'altra banda, Portugal tindrà 3 seus i el Marroc en tindrà 6. A hores d'ara encara falta decidir on es jugaria la final. Tot apunta cap al pes que té en la candidatura a jugar a Espanya i que el Camp Nou o el Santiago Bernabéu són els dos possibles escenaris a acollir aquesta gran final del Mundial del 2030.
I en tenis, Rafa Nadal ja és a quarts de final del torneig suec de Bastad després de vèncer per un doble 6-4 el britànic Cameron Norrie. Avui buscarà, però, el bitllet per semifinals contra Mariano Navone.
El manacorí s'ha imposat amb facilitat en la primera mànega, però ha hagut de remuntar en la segona quan ha arribat a estar amb un marcador 2-4. Finalment, però, el balear ha pujat al nivell i s'ha endut la victòria, que li dona accés als quarts de final, on es trobarà, com deies, amb l'argentí Mariano Navone, 36 del rànquing ATP i quart cap de sèrie d'aquest torneig. El partit és a la una del migdia. Nadal es tancaran amb bones sensacions la preparació pels Jocs Olímpics de París, que comencen d'aquí una setmana, i on competirà tant en individuals com en dobles, en aquest cas fent parella amb Carlos Alcaraz.
I finalment us destaquem en motor, que la Fórmula 1 ja fa parada aquest cap de setmana a Hongria. Els monoplaces començaran a rodar avui a partir de 2:15 en els primers entrenaments lliures.
I totes les mirades, com sempre, posades un cop més en Max Verstappen, que segueix líder del Mundial amb 255 punts, 84 més que el seu màxim rival, Lando Norris. Tot i això, Verstappen porta dues curses sense guanyar, motiu que fa que el d'Hongria es presenti com una de les curses més imprevisibles de la temporada. Els Mercedes, guanyadors de les últimes dues curses, volen seguir pujant a la primera posició del podi per tercer any consecutiu, tot i l'avantatge de Verstappen al capdavant de la general. Està sent un dels mundials més disputats dels últims anys, amb 6 guanyadors diferents en els 6 grans premis que portem de temporada.
Doncs, Xavi, no ens n'hem adonat i ja falta menys per acabar.
Vinga, ja
això,
està.
Això va, el dia d'avui anirà així, eh?
Acabem.
És un compte enrere. Xavi, gràcies. Fins ara.
Fins ara.
I gràcies per tota la temporada.
I tant, igualment.
9:15 del matí. Obrim la carabé, va.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Vallès, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Giro, bon dia de nou.
Bon dia.
Vinga, va, per on passa avui la Carabé?
Perdó.
Què?
Perdó. Joan, tu que mires tant l'Instagram.
Sí.
Ahir, no sé si vas veure... És que no sé si ma mare ho va fer bé o no, però a més ho va fer molt tard, a les 11 de la nit. No sé, té com una fixació amb tu, ma mare. És veritat, això. No, t'ho dic de debò. I és una...
Sí, és bo o és dolent, això.
No, bo. Com diríem, o sigui, amb tot l'amor del món, és ma mare,
sempre.
Però vull dir, és una mica boomer. És a dir, és aquelles persones que quan penja una foto a l'Instagram o un post, posen moltes emoticones, com lletres que fan pampalluga, saps? Que li diríem boomer. Llavors, ahir, a les 11 de la nit, em trobo una notificació, dic, ma mare m'ha etiquetat, veig que també va etiquetar la Caravana, no sé si et va etiquetar tu, total, és un vídeo com així de la temporada de fotos meves fent ràdio,
boníssim,
com a mare orgullosa, però no només fotos teves, tu sembles un fill més seu orgullós, perquè no sé com, no em diguis com, deus tenir l'Instagram obert, va agafar fotografies teves, que estàs sol, o sigui, tu sol en antena, mira, amb un micro, com orgullosa. Jo, mama, què fas?
El dinar quan és?
No ho sé, però sí.
Que mona.
En Joan sol fent ràdio i va apareixent com per allà al mig, saps? Són com quatre fotos meves, una d'en Joan. I jo dic, mama,
jo vull veure aquest post.
Després us l'ensenyo. Sí, molt maco.
Que mona.
Ai, gràcies a la Maria d'Olma, com sempre.
Sí. Estàs guapo, les fotos. Va agafant bona perspectiva.
Vallès, va, aquests estudis.
Va, sí, que ara bé, anem a Torredembarra. No sé què està passant amb els senglars a Torredembarra, però vaja, hi ha una invasió. La setmana passada ja vam poder veure unes fotografies, vídeos de tres porcs senglars passejant-se per la Torredembarra, sí. I ahir se'n van poder veure més de porcs senglars. Llavors, la setmana passada visitaven la ciutat pel centre, estant pel camí vell de la Pobla de Montornès. Suposo que en busca d'aliments, no? Ja ho fan això els senglars, que van a buscar sobretot les restes orgàniques de les escombraries. Ahir, però, els tres porcs senglars estaven a la platja.
Ai, què dius?
Sí.
No sé si prefereixo veure un peix espasa o un porc senglar.
Com uns turistes més, eh? S'estaven passejant allà pel passeig marítim de Torredembarra i fins i tot hi ha un moment, perquè hi ha un vídeo en el qual es veu, que aquests tres porcs senglars entren a la platja i es passegen per la sorra.
Van anar a prendre el sol.
A la sorra,
Per la sorra, sí. El més curiós, era plena llum del dia. Hi havia moltíssimes persones a la platja, hi havia moltíssimes persones, doncs, amb cotxes, transitant pel passeig marítim, vull dir, era al migdia, hi havia moltíssima gent.
També et dic una cosa, eh?
Digues.
De la mateixa manera que els porcs senglars, tant els porcs senglars com els coloms, com les rates, estan perdent el respecte als humans. De debò, és un fenomen. Els coloms ja, vull dir, no és allò que abans et volaven a un metre, no, et toquen. Toquen, notes l'ala passant-te per la cara.
Sí, i no és gens agradable, la veritat, que un colom...
Els porcs senglars també.
Sí.
Que normalment, si no els molestes, o si no estan embarassades, o si no van amb cries, no diuen gaire cosa.
Normalment van a la seva, sí.
Doncs això, estan per allà al passeig marítim i en un moment en el vídeo es veu com entren a la platja, es passegen per la sorra, semblen uns turistes més, es confonen, es posen entremig de la gent, suposo que buscaven un altre cop, doncs, tornar al bosc, no sé... Però vaja, què passa a Torredembarra amb els senglars? És un dubte que la veritat que em genera molta curiositat. Jo a l'estiu que hi aniré uns dies, miraré, a veure si trobo porcs senglars per allà.
Però Torredembarra té turons a prop? Vull dir, com és que hi hagi porcs senglars? Que hi ha a prop?
No sé si hi ha turons.
Ui, espera't.
Mira, la Sílvia ens podrà dir alguna cosa perquè també estiueja a Torredembarra.
La tenim desatada avui.
A veure,
però un moment. A mi si no és per parlar de nois guapos, no la vull aquí,
Heu dit Torredembarra i necessitava entrar.
A veure.
Va, digues.
Què passa a Torredembarra?
Hi ha turons, realment, al voltant de Torredembarra?
Pel que he vist a les imatges, els porcs senglars estaven com molt a prop d'una zona que es diu Els Munts, que és com... sí que és com un turonet que voreja el que és el penya-segat més característic de Torredembarra, que està a tocar del far. I allà són tot cases unifamiliars, allò, la part més...
Sí, però no hi ha realment un bosc com a tal, no?
És molt petit.
Ja.
O sigui, no sé d'on han sortit, realment.
Em fascina aquesta conversa, les concurrentes
que s'han patit,
dues expertes de cop i volta en Torredembarra.
No, és que jo mirava les imatges i dic, és que no acabo d'entendre d'on venen. A més, clar, els de la setmana passada que es van veure també eren tres porcs senglars. Llavors, m'agradaria saber si són els mateixos tres porcs senglars.
Home, fa la pinta.
Torredembarra, aquella zona, té porta a porta, recollida de brossa?
Sí, sí, sí.
Hi van molt els ports anglès. O sigui, on hi ha porta a porta sí, hi ha més presència de sangles.
Jo porto allà des de petita i és que mai s'han vist i el porta a porta ja fa temps que hi és. No ho sé, és la veritat. Tampoc he preguntat a la gent que hi viu allà. Però no. Jo hi vaig sovint.
Aquest estiu hi aneu, no?
Sí.
Vaig
anar per Sant Joan, per exemple.
I em vas veure?
No.
Bé, és que amb els petards potser s'espantaven.
Ja, però ja et dic, és que no és una zona susceptible a tenir això, boscos... De fet, no. A tocada potser venen d'Altafulla, és que no ho sé, que potser per allà hi ha
clar,
més...
També.
Però vaya caminata,
Fan tot el camí de ronda passant
fet,
pel far.
Jo ho he fet per tornar a festa i déu-n'hi-do.
Per tornar de festa, eh?
Oh, per arribar a casa sempre es fa més.
Moltes declaracions.
Sí, preocupada per les caminades per l'esport senglar, eh? M'agrada molt. M'agrada molt aquesta conversa. És la caminada que fas tu per anar a festa.
No, per tornar.
Ho havia fet. Ara ja no, ara ja m'he tornat més senyoreta.
Ara hi ha
perquè,
taxi,
que hi ha per allà una discoteca, alguna cosa d'aquestes.
Xiringuito. Bueno, les festes majors, sí. Al final estan caminant. Són 20-30 minuts, eh?
Expliqueu allò que heu explicat abans de la festa major que hi ha tan curiosa.
Ferran.
Sí, la festa major de Ferran. No ho diguem gaire alt perquè cada any hi ha més gent aquí, a festa major,
sí,
eh?
Sí, i no hi caben en aquests dos carrers que existeixen només.
Sí, tant, sí, sí. És un poblet molt petit de dos carrers. Llavors, la festa major consisteix en pujar i baixar del carrer amb una comparsa, no?
Sí.
I després hi ha un...
Però és que hi van tota gent jove i no tan jove, d'Altafulla, Torredembarra, Creixell, tot el que hi ha pels voltants.
I va.
I clar, en dos carrers...
No, no donem la vaga.
Molt petit. Molt
ens hem d'inventar un altre nom, li direm la festa major d'en Joan.
Ara, per exemple. Sílvia, queda't perquè aquest segon tema t'interessa, també hauràs.
Ai, sí, va.
Home, sí,
porto un altre canvi de tema radical. Una nova alerta per diversos productes que són tòxics venuts del Shein i d'AliExpress.
Ara entenc per què li interessa la Sílvia.
Perquè ets gran consumidora de Shein i AliExpress.
Comença't a preocupar, AliExpress, Comença't a preocupar, Sílvia, que...
Doncs la veritat és que hi ha molts productes tòxics, degut a aquest estudi.
A mi no m'ha passat res.
De moment, toquem fusta. No, mireu, us explico. Aquestes dues empreses es troben ara mateix en el punt de mira a Corea del Sud perquè el govern de la capital de Seul ha estat analitzant des d'abril la seguretat dels productes venuts en aquestes plataformes de comerç en línia. Llavors, ha detectat que alguns d'aquests productes, contenen substàncies tòxiques molt per sobre dels nivells permesos per la regulació local. Llavors, us he enumerat una mica els productes tòxics, els que són més tòxics, els que superen més doncs, aquestes substàncies. Primer de tot, roba interior femenina.
No.
Del Shein.
Això entra en biquinis?
No.
Jo no ho sé.
És roba de bany.
Doncs mira, jo diria que potser... Però no, clar, realment la tela és molt diferent.
Sí, no ens hem de preocupar.
Llavors, aquests són els productes més tòxics, no? Els de roba interior femenina del Shein, que contenen 2,9 vegades més el nivell permès de alilimines, d'acord? De Corea del Sud, que és una substància que es considera cancerígena en dosis altes. Llavors, també s'han trobat 14 productes de maquillatge.
Ai, això sí que m'interessa a mi, eh?
Et compres maquillatge al Shein?
Sí, glam, va superbé.
Ui, doncs...
La base, el coloret, el puntallavis... La base vull dir el contorning.
Doncs no, i escolteu això, perquè 14 productes...
Sombra d'ulls.
Ui.
Ah, sí, sombra d'ulls també.
Sombra d'ulls són bones.
Molt malament, eh?
Ostres.
Ai.
Molt malament.
Però no.
Són productes de maquillatge que contenen, diuen, bacteris per sobre dels nivells permesos. Són dos tipus de pintallavis venuts a AliExpress i Shein, en els quals es van detectar excés d'estalifolococ.
No diuen quins pintallavis?
Mira, quines paraules, eh? No diuen quins pintallavis.
Jo en tinc dos.
Exactament.
Ui, quants números a tocar la loteria, eh?
Però no expliquen què et passa. És a dir...
No, és més que res...
He posat algunes coses i no...
Ja, és més que res que porten aquests tòxics, no? Que suposo que si ho utilitzes molt... Vull dir que si tu passes un dia no passarà res si ho utilitzes molt recurrentment. Llavors ja sí que pot ser perillós per la pell. I sí, jo crec que sobretot per la pell. Llavors, encara n'hi ha més, eh? Pel que fa a la cosmètica, almenys 4 productes per a ungles també venuts a Shein i AliExpress.
Això no m'interessa, no tinc
no.
res.
No? Això no, eh? D'acord. Llavors, aquests productes per a ungles contenen quantitats de níquel i de dioxà per sobre l'obra del permès allà a Corea del Sud. Cal recordar que aquests dos components són tòxics per la pell i els ronyons en els seus nivells més alts.
Mare.
Per tant, és el que dèiem, també, vull dir, productes que per un dia no et passaria res, però que si utilitzes recurrentment, doncs sí que pot arribar a ser perillós. Tot això segons els criteris de Corea del Sud, que entenem que són criteris normals i corrents, que aquí també doncs, podríem tenir. Llavors, el govern de Seul ha anunciat que sol·licitarà al Ministeri que veti la comercialització de tots aquests productes, però mesos abans, de fet, a Corea, allà mateix, a Seul, ja s'havia advertit d'aquestes substàncies tòxiques també en productes infantils, que s'havien venut al Shein, sobretot doncs, roba per a nens petits. No sé si n'heu comprat això, alguna.
No, encara no.
No, no. Diem-ne
que...
Encara.
Bueno, que vols ser dieta, potser m'ho plantejava.
Si tens un ésser estimat, no li compris roba interior del Shein, un nen petit.
No, home, no.
Que roba interior. Mare meva. Jo t'he de dir que... Sí, sí.
O sigui, tampoc hi ha molta diferència de preus.
Escolta, Shein s'ha pronunciat al respecte o no?
Sí, mira, Shein ha dit que pel que fa als controls de manera regular... Ells ho compleixen doncs, aquestes normes i que la seguretat és una prioritat per ells. Són les úniques declaracions que han fet, vull dir, no han dit res més. En teoria, ara sí que, com que Seul doncs, ha fet aquesta prohibició, en teoria, doncs, ara deixaran de comercialitzar aquests productes allà. Aquí es continuaran comercialitzant.
D'acord.
Escolta'm, de seguida anem a la musiqueta. Abans, però, la Julve, que em passa una notícia d'última hora, i és que una incidència en el sistema informàtic d'AENA provoca afectacions en l'operativa dels aeroports espanyols i alteracions en la programació de vols. L'empresa treballa per solucionar-ho el més aviat possible i, paral·lelament, una incidència tecnològica generalitzada afecta també el funcionament del telèfon d'emergències sanitàries, que és el 061. Es recomana a la ciutadania que truqui als telèfons 112 o 061 només en cas d'emergència, evidentment. Destaquem aquesta incidència, el sistema informàtic d'AENA, que està provocant alteracions en la programació dels vols, amb unes dates que, evidentment, clar, això afecta a molta gent.
I tant, que estem a segona quinzena.
Haurem de seguir-ho tot plegat.
La gent marxava, bueno, com nosaltres.
Sí, 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 aquí tenim dues persones.
Teniu algun vol avui, demà?
No, dimarts.
Dimarts ja?
Sí, sí. Sí.
Ui, tens poc temps, per fer les maletes.
I perquè no hi havia possibilitat.
Si no marxava avui.
Si no marxava avui o demà.
Evidentment. Anem a la musiqueta?
Va, sí, anem a la musiqueta.
Dissimula el cantar. Me cubrirán la cara para no verte, me taparán la boca para no morder.
Va, avui parlem de Marala, un trio musical que, si no coneixeu, us recomano moltíssim que l'escolteu, perquè és fantàstic. Van començar especialitzant-se en música d'arrels tradicionals, des d'una mirada molt renovadora i fent molt ús de les veus i de la polifonia. Llavors, ara continuen amb el seu estil d'arrel tradicional, però sí que és cert que incorporen molts més elements electrònics, més actuals, que fa que tot plegat doncs, soni una mica eclèctic, diríem, però en aquest sentit, doncs, eclèctic de veritat.
T'agrada, aquesta paraula.
M'agrada molt.
No sé si... Igual vaig equivocat, però jo diria que tot aquest panorama musical el va començar un grup que es deia Ojos de Brujo.
Mhm.
Que també feia una cosa...
Sí?
Sí, sí, sí.
Uh-huh. I també ara hi ha l'Start Arrelena, que també...
Exacte,
no,
també.
O sigui, és una mica diferent, però ja tenen
Rodrigo,
certes semblances.
I en Rodrigo Cuevas.
Rodrigo
també,
Cuevas,
també,
molt d'aquest estil. M'encanta. Sí, sí, a mi m'agrada molt aquest estil, la veritat. Així, barrejant arrels més tradicionals, electrònica, em sembla molt interessant. Llavors, ara han tret una cançó amb un altre artista, la que era la Oz, una cançó que es diu Cope o Traidor i que combina una part de denúncia i una part d'hedonisme. Llavors, és una mena de combinació del que dèiem, del folklore més mallorquí i d'electrònica doncs, molt actual. De fet, la part d'electrònica ha estat treballada amb els productors Toni Fort i Arnau Jiménez, de Zoo.
Ah.
I sobre aquesta base musical, Marala doncs, ha fet aquesta cançó una mica convidant a la festa amb la Caral Leoz, que també canten en català, i fan doncs, una mena de copeo, que és una dansa tradicional mallorquina, que en general, o sigui, aquesta dansa acompanya a les dones quan estan obligades a ballar a les festes tradicionals. És a dir, fan com una mena de és que és difícil d'explicar. Volen ballar i reivindicar doncs, aquest hedonisme, aquesta festa i tal, però a la vegada denuncien que aquesta dansa tradicional normalment doncs, obligava abans a les dones a ballar encara que volguessin o no volguessin, no? Cosa que evidenciava doncs, ja una violència contra les dones en veure's obligades doncs, a ballar sense el seu consentiment, al final, a les festes tradicionals mallorquines. Llavors han agafat com una mica aquest concepte i han afegit aquest traïdor, copeo traïdió, i han fet una barreja molt eclèctica, podríem dir-ne, que si us sembla, doncs ara escoltarem. La veritat és que és una cançó molt, molt, molt bonica, molt interessant, també molt potent, i amb un videoclip molt potent, que us recomano buscar, dirigit per Jan Marsol, amb Pere Serra com a ballarí i Cira Airmars com a coreògrafa. Un videoclip doncs, que és una dansa així més contemporània, actual, però molt, molt bonica.
Doncs a mi...
Nina, no voldries venir a ballar, aquest jovenota i guapa i xalista. Si no vols avui, potser voldràs demà, perquè ets la més xula de tota sa festa. Balla qui te balla, no t'aturis, no. Posa un peu aquí, no te passis de voltes. No me posis cara de desil·lusió. Balla qui te balla, escopeu traïdor.